Són les 8 del vespre.
En el centenari de la mort del compositor lleidatà Enric Granados, Ràdio Estel vol recordar-lo amb una selecció de les seves millors composicions.
Un poema de Lluís de Góngora, musicat per Granados, Llorava a la niña, interpreta Carme Bustamante, acompanyada per Manuel García Morante.
La música d'Enric Granados a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A radioestel.cat La ràdio a la carta. Tu tries. Ràdio Estel. Refrescant.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i de la natura. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem en Francesc Minguell, veterinari especialista en acupuntura. A més, a l'espai d'històries viscudes tindrem la companyia de Miquel Cortijos. A més, escoltarem la galeria de l'expert a càrrec de la nostra companya Blanca Aranyó, el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Comencem, doncs, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària.
A la meva gossa o gata li ha sortit un voltet a les mames. Pot ser greu?
Sempre que notem nòduls en la nostra mascota, és convenient que consultem amb el nostre veterinari. Però és molt més important si és en la zona mamària. Pot tractar-se de quists de llet o tumors de mama. Cosa que queda minimitzada en el cas de que tinguem a les nostres gates i les nostres gosses esterilitzades. Portem-la al nostre veterinari de confiança i siguem les seves indicacions.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54. O al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem una combinada. Un gran ballarí i un gran compositor. Es tracta del Fred Astaire i el George Gershwin, ambdós nascuts a final del segle XIX i que també foren molt amics. Aquí el Fred interpreta cançons del George. El Fred Astaire nasqué a Los Angeles, L.A., que diuen ells, fill d'un emigrant austríac i mare nord-americana d'origen alemany. Amb ell hi coincidien tres fets. Molt bon ballarí, de claqué, regular cantant i creador d'un nou estil de ball. Hollywood, amb moltíssimes pel·lícules d'ell, el va fer famós junt amb la seva parella, la Ginger Rogers. Però un altre cantó, el George Gershwin, ja de petit, mostrà la seva facilitat per la música i la composició. Conjugar la música simfònica amb les cançons ballables. És l'autor de Un americà a París, Rhapsody in Blues i l'òpera Porgy and Bess.
Escolteu-los amb They are, they can't take that away from me i Nice Work If You Get It.
Making money lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, 'neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui tenim al programa en Francesc Minguell. Bon vespre, Francesc.
Hola, bon vespre, què tal?
En Francesc és veterinari, especialista en medicina natural i acupuntura veterinària i, a més, és professor del curs de postgrau d'acupuntura veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui parlarem d'acupuntura aplicada als animals, però cal dir que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, reconeix l'acupuntura com un complement i un remei eficaç per un variat tipus de malalties. Francesc, l'acupuntura aplicada en animals, potser la gent no està molt acostumada a sentir parlar d'acupuntura i animals units en una mateixa frase. Què és? O com s'aplica? S'aplica de la mateixa manera? Hi ha algunes variacions?
Mira, que no estiguin acostumats és potser perquè a l'entorn on vivim no estem massa acostumats a la medicina natural, però és tan antic com, diré, no diré com la humanitat, però potser fa més de 3.000 anys que es practica amb animals, no en aquesta part del món. En aquesta part del món fa, doncs, del darrer segle, mitjans del segle XX, va ser quan més es va desenvolupar, no?
Mm-hmm. I té algun tipus de variació a l'hora de fer el tractament, si ho comparem amb les persones?
Doncs tan variat com és la medicina humana i la medicina veterinària. Sí, no, és a dir, jo no crec que un animal sigui una persona a quatre potes, ni que una persona sigui un gos posat dempeus, no? Hi ha molta varietat en quant a medicina, és a dir, no té res a les patologies. Algunes són comunes, però les patologies dels animals i la patologia de les persones són bastant diferents.
Uh-huh. I tu, des de que apliques l'acupuntura als animals, quin tipus d'animals has tractat?
Doncs a la clínica, sobretot, gossos i gats. Uh-huh. I fures. Algun conill, i després a fora hem tractat cavalls, perquè m'agrada molt, i alguna vegada hem tractat algun porc, alguna vaca, un os, però normalment tractem gossos i gats.
I cal fer alguna preparació prèvia a l'animal, perquè potser es pot posar nerviós pel fet que siguin agulles, encara que saben que són petites, que potser en alguns casos, per exemple, en el cas dels cavalls, potser no les acaben notant, perquè, clar, un cavall és molt gran, les agulles són molt petites, s'ha de fer com algun tipus de preparació?
Falso tópico. Els cavalls són molt més sensibles que un gos o que un gat. I noten molt més. Però també, per altra banda, reacciona molt més ràpidament. Els animals sí que sempre s'han de preparar. És a dir, has de demanar permís per poder fer qualsevol tipus d'intervenció. Quan l'animal accedeix a que li facis el tractament, doncs normalment ho accepten molt bé i a partir de la segona sessió sol ser molt agradable per ells, perquè ja han vist que la primera era molt agradable i les sessions solen ser... I els gossos que venen a l'acupuntura es noten quan entren a la clínica perquè venen contents i entren ràpidament a la consulta. És a dir, no es fan el remolón que es diu, que s'estan a la sala d'espera i quan els diu aixeca't i s'aixequen amb el cap a la porta. No, aquests entren cap a la consulta.
I quin tipus de dolències o patologies són les més comuns que tractes amb acupuntura?
A veure, el que és més conegut són les malalties de l'aparell locomotor, les malalties relacionades amb el dolor. Això seria el que més coneix el gran públic. Però tractem des de malalties de pell, malalties digestives, malalties respiratòries, és a dir, amb acupuntura pots tractar absolutament tot. Algunes vegades com a medicina única, com a únic tractament, altres vegades com a complementari amb la medicina que estem fent. És a dir, en un cas d'un animal hospitalitzat, el pots ajudar amb acupuntura, però no li treus la medicació que estàs fent com a animal hospitalitzat. Uh-huh. És a dir, que el que fem és, en alguns casos, única i exclusivament acupuntura, i en altres ho complementes, i en altres decideixes que no és la millor opció.
Uh-huh. Carme.
Hola, bona nit, Francesc.
Bona nit.
Benvingut i gràcies per estar aquí. Escolta, jo ara començo una altra vegada pel principi. Explica'ns per què una agulla és capaç, introduïta dins de la pell, de la carn, és capaç de curar. La ciència de l'agulla.
Sí, no és capaç de curar. L'agulla, quan la claves en el cos d'un animal o d'una persona, provoca un senyal, dona una informació en el cos i el cos reacciona davant aquell senyal que li acabes de donar. Si poses l'agulla en el lloc oportú, pot provocar una reacció, que és la que tu vols que faci aquell cos en aquell moment.
O sigui, està relacionada amb els nervis...
No només.
És una senyal elèctrica...
No només.
El cos està envoltat d'electricitat, d'energia, de nervi... Què
Mira,
és?
Hi ha explicacions... S'han donat explicacions a l'acupuntura. És a dir, la medicina oriental no s'ha preocupat com nosaltres a saber per què les coses funcionen, sinó que saben que funcionen i punt, ja està. Llavors, en el darrer segle, els anys, a partir del segle XX, els xinesos, diríem, a partir de l'últim quart del segle XX, els xinesos s'han dedicat a fer recerca i a demostrar científicament per què funciona. Però fins llavors portaven mils d'anys fent-ho sense importar-los l'explicació científica. Això som nosaltres, no? Un poc, si no lo veo, no lo creo.
Sí.
Doncs, però això mira que és cultural. Una persona que té mal de cap i diu, ai, dona'm una pastilla, i després una pastilla pel mal de cap. I un xinès et diu, sí, home, una pastilla pel mal de cap. I la pastilla com sap que t'anà al cap? No? Llavors, ells saben que hi ha punts per treure el mal de cap. I culturalment et diran, home, jo em crec que em punxis un punt per treure el mal de cap, però no em crec que em donis una pastilla, entri per la boca, caigui fins l'estómac, i la pastilla sàpiga que ha d'anar al cap a treure't el mal de cap. Llavors, culturalment, doncs no calia explicació, perquè ja sabien que els punts, si els meus avis, els besavis, i totes les generacions, sabien que aquell punt funcionava pel mal de cap, doncs ja no calia estudiar-ho més. Però aquí li hem volgut donar explicació científica. Llavors hem donat des de... Primer vam començar per l'explicació elèctrica. Doncs que és l'explicació neurològica, és que està a prop dels nervis i llavors per via nerviosa. Després una explicació bioquímica, que si augmenta les endorfines, que si augmenta les... Bé. I al final, entre totes aquestes explicacions, hi ha qui s'ho creu d'una manera, qui s'ho creu d'una altra, però hi ha una explicació verdaderament explicable de per què funciona l'acupuntura. I et diria que es poden tractar des de malalties, clar, les que més s'ha provat és la medicina del dolor. Per què? Perquè la nostra medicina occidental no tenia bones solucions per la medicina del dolor. Llavors, les malalties cròniques, doncs és, mira, fill, aguanta't com puguis i anirem fent. Mentre que amb acupuntura, per exemple, l'artrosi, per nosaltres és una malaltia molt greu i que patim moltes persones... I a la Xina, en canvi, l'artrosi doncs, no és un problema freqüent, no és un problema greu, perquè s'automediquen ells per no tenir artrosi.
Perquè, escolta, Francesc, amb la qüestió de les persones, jo crec que la diferència de les persones, i en aquest cas els animals, com ells no ens poden parlar, doncs suposo que sí que es pot constatar si hi ha una milloria en certs aspectes, però en altres no. Però el que està clar és que amb ells no podem parlar de l'efecte placebo. És a dir, que si diuen a vegades les persones que certes medicines naturals actuen com un placebo perquè és una cosa psicosomàtica que ells se sugestionen i es curen així, en el cas dels animals no és així. Per tant, tu quin percentatge diries que hi ha de positiu o de curació amb els animals tractats amb acupuntura o amb un altre tipus de medicina, no? Però que sense ells poder-ho explicar és evident.
Mira, no sé per què, però... sempre es tracta l'efecte placebo com si fos algun negatiu, algun nociu.
No,
quan
no,
és el contrari.
L'autosugestió.
Sí. No, l'efecte placebo vol dir agrada'm, placem.
Sí.
Llavors, això ja és agradable, és a dir, que tu vagis a una consulta mèdica, et posis en una camilla, en unes parets agradables, amb una música ambiental, amb un ambient agradable, tu et sentis bé, que el metge t'escolti, t'agafi de la mà, et miri als ulls i et digui... Carme, què et passa? T'està ajudant a curar-te. Llavors, això ja és un efecte placebo. Benvingut sigui l'efecte placebo. Ah. Hi ha un percentatge important d'efecte placebo en qualsevol tractament. Si jo, quan vens a la meva clínica, no et tracto bé, tracto malament el gos, a mi el gos no m'agrada, li caig malament, costa molt més de curar, òbviament. Si el gos i jo ens caiem bé, diem que no ens farem mal cap dels dos, que tots dos anirem a buscar el teu benestar, doncs això ja és un efecte placebo. Quina part forma part de l'efecte placebo i quina part forma part de l'acupuntura per millorar l'estat de l'animal? Doncs no ho sé. No ho sé, però jo busco l'efecte placebo quan tracto. I a part, si ho faig, també està demostrat que si fas acupuntura, ho fas bé, ho fas amb tota la teva bona intenció, i a sobre tens coneixements tècnics que fas els punts que calen per aquella patologia, perquè tu has diagnosticat bé, doncs van bé els tractaments. Sí? L'acupuntura va bé o malament depèn de si ho fas bé i depèn de si l'animal accedeix bé a que tu puguis accedir al seu cos.
I té una reacció evident.
Clar.
Perquè jo t'estava parlant de l'efecte placebo, no tant perquè això que has explicat molt bé, l'efecte d'una persona sentir-se escoltada, ben atesa, en un lloc que està confortable, sinó amb l'efecte placebo aquell que es fa quan es fan proves de subministrar pastilles amb un seguit de pacients que ells ni ells mateixos saben que... Aquella pastilla és un placebo i que diuen que tenen la mateixa milloria.
Sí, però
perquè s'han autosugestionat pensant que estaven prenent una
medicació. Però l'efecte placebo és l'efecte de que jo em crec que estic bé. Tu vas a un metge i hi ha metges que només de veure'ls, només de visitar-lo, ja surts mig curat. I altres que vas... que et passa també al contrari, que vas, no sé què em passa, i quan acabes de veure aquell metge surt mig mort, ja. Perquè m'ha dit tantes coses, m'ha dit que de segon que puc tenir fins i tot un càncer, que ja surts d'allà ja amb el càncer. Llavors, l'efecte placebo l'hem d'utilitzar bé.
Sí.
L'hem d'utilitzar, doncs, perquè és una cosa positiva. Però, a part et diria, ara parlant seriosament i responent a la pregunta que m'has fet, tot això està estudiat, hi ha un percentatge tant de persones com d'animals que reaccionen molt bé a l'acupuntura. Molt bé seria d'una forma excel·lent, que seria sobre un 10% dels pacients. Després hi ha un percentatge que seria la immensa majoria que reaccionen bé, normal, i hi ha un percentatge molt baix que està per sota d'un 6, entre un 6 i un 7%, que no reaccionen bé a l'acupuntura. Llavors, aquest 6% et dirà, mira, això no serveix per res, el 10% que reaccionen excel·lent et dirà, és la meravella del món, no sé per què no l'han imposat a tot arreu, i després hi ha la immensa majoria de gent, que al voltant del 80, que et dirien, bueno, va bé, bueno, si el metge ho fa bé i m'encerta bé i em diagnostica bé el que tinc, em funciona. Si no...
M'agrada que siguis tan realista.
No, és que tampoc no hem de vendre.
No,
hem de vendre
que,
molt.
No, és que té que ser així.
Sí. Mira, jo vaig tenir un professor a la facultat que ens va dir una cosa que em va marcar molt. Ens va dir, mireu, un 70% de les malalties que tenen els animals es curen soles. La naturalesa, si deixeu que la naturalesa segueixi el seu curs, es curen. Llavors, primer, apreneu en aquest 70% a no fallar. Ens va dir una paraula, va dir, si es pot dir, no la cagueu.
Molt bé, sí que es pot dir.
En aquest 70%. I l'altre 30% feu el que pugueu.
Sí.
Doncs això és ser realista. Perquè realment la clínica és això. Qui et diu, jo és que tots els casos els curo. No. I el que sí que has d'aprendre és aquest 70% a no fallar. A dir, bé, deixaré que la naturalesa segueixi el seu curs i acompanyaré aquest animal en el seu procés de curació.
En qualsevol cas, per les persones que ens estiguin escoltant, podem dir que l'acupuntura no és una medicina agressiva i que potser té més punts favorables que desfavorables, no?
No, ara ja està veient el que està publicat i el que és científicament demostrable. Jo, a la clínica, jo el que faig el 80% és acupuntura i tractem tots tipus de casos. Els animals ho accepten d'una manera impressionant.
Això és el que m'ha estranyat quan has dit, perquè...
Quan veig com un gat es deixa fer electroacupuntura, no només posar agulles, sinó llavors passar una corrent elèctrica entre dos agulles i allò provoca una reacció a la seva musculatura, i s'ho deixen fer, no, perquè entenen que allò els hi funciona bé.
Tu creus que això té molt a veure, o poc, no ho sé, amb aquestes percepcions que tenen el món sensorial dels animals que nosaltres no podem ni imaginar i que ells són molt més receptius a coses...
I a més, et diria, mira, quan parlem amb metges, treballo molt amb metges acupuntors i col·laborem junts, i sempre em tenen una certa enveja perquè els animals reaccionen molt més ràpid que les persones. O sigui, el que jo aconsegueixo amb una sessió d'acupuntura, ells els hi costa 4 o 5. Per aconseguir els mateixos efectes. És a dir, jo puc fer un tractament i dir, mira, això en 4 sessions ho tinc curat, i ells diuen, home, jo per tractar aquesta patologia me'n costa 20.
Però 20 al mateix sistema?
Sí, o... sí, exactament.
Fent acupuntura.
Fent acupuntura, és a dir, 20 sessions d'acupuntura i jo ho faig amb 4 o 5.
Perquè tens molt
perquè els animals...
pràctic.
No, perquè els animals van molt més ràpid, reaccionen molt més ràpid que les persones.
I potser coneixen ja la teva experiència. O sigui, intueixen.
No, traiem personalismes. És a dir, l'acupuntura veterinària comparat amb acupuntura humana.
Sí.
Perquè jo crec que perquè els animals, a més, els seus bioritmes van molt més ràpids que els nostres. És a dir, el que nosaltres fem amb 80 anys de vida, ells ho fan amb 15.
Sí.
Llavors, tot va molt més ràpid.
Cert, no? Això.
I reaccionant molt ràpid, amb la qual cosa és molt més agraïda fer acupuntura veterinària que acupuntura humana. I jo disfruto molt més. I quan anem a congressos, clar, presentem els casos, i presentem casuística, i presentem, doncs mira, tal patologia, i em diuen, sí, home, i com ho tractes, això? I en 5 sessions ja està curat. Bueno, perquè els animals reaccionen així de bé, no? No és que un ho faci millor o pitjor, sinó que tots els veterinaris ho intentem fer el millor que podem, no? Però, clar, jo quan tracto personal em desespero, perquè no reaccionen, o sigui, és que van lents.
Perquè, no, Manel, m'has preguntat, bueno, perquè jo tinc moltes preguntes i no
bueno,
acabaria
sí,
mai.
Sí, perquè doncs aquí, clar que jo, després d'unes converses tan interessants i tan elevades, pues ja estava veient que això ja s'està acabant i no podré ni saludar.
No, encara queda, encara queda.
Ni saludar el Francesc, que precisament fa moltíssims anys que ens coneixem.
I
que ha estat un verdader plaer retrobar-te, després de tant temps i de tantes aventures que van passar, que si tinguéssim començar a explicar ara, mare de Déu, mare de Déu. Bueno, jo baixo una mica de nivell, i això de que ens has dit de que els gossos van a la teva consulta, perquè, clar, bé, de que veu una màgia, veritat, feliços i contents, jo recordo que quan els nostres gossos anaven al veterinari, ja d'una mançana abans ja s'enflairaven l'olor i no hi havia manera de fer-los entrar.
I no parlem d'un sol veterinari, sí, sí. Sinó de diversos veterinaris, però és que li tenien pànic. No sé si era l'olor que captaven.
Sí,
t'ho he imaginat, després de més de 30 anys de predicar, de fer clínica veterinària, imagina't la frustració que tens quan tu estàs arribant a la clínica i veus que algú està arrossegant el gos, doncs dos o tres manzanes abans d'arribar a la clínica el va arrossegant. Això és una frustració.
Això és el que passa.
Sí. Nosaltres amb els llistos, el ratllet, tot faria la llista.
I en canvi, quan fas aquestes medicines naturals, que els gossos estan tan agraïts, els veus que entren contents i entren directament a la consulta i la majoria de tractaments els faig a terra. Els hi poso una petita catifa a terra, els gossos estan no els pujo a la taula perquè sé que els hi provoca més estrès, ja saben on està la catifa, on està el seu lloc, on s'han d'estirar, arriben, s'estiren, com diuen, bueno, noi, ja pots començar i després, quan els hi traus les agulles, ja te'n pots anar. Miren, com diuen, ara haig de marxar.
Ja, quina mandra.
Amb el bé que estava. Doncs això, clar, això et dona una recompensa diària que fa que no arribis a casa amb aquella frustració de dir, mira, tot el dia tractant animals i no em comprenen. I a sobre no volen venir, desagraïts. No?
Tornem amb això de la apocuntura. Perquè jo, quan ho he vist amb humans, clar, és una imaginació, des de llavors deu ser una mica especial, però sempre m'he preguntat, i això de punxar i punxar la carn i punxar amb un i punxar... Suposo que això deu estar baix unes condicions higièniques.
Totes les agulles són estèrils.
Estèrils.
És a dir, les agulles es treuen del seu envàs, del seu envoltori, són estèrils, s'utilitza una sola agulla i quan s'acaba l'agulla es llença.
Es llença, no es posa l'autoclau ni res.
En un contenidor d'agulles per reciclar. Ah. El mateix que les agulles d'injecció hipodèrmiques que fem per una vacuna.
Ja està tot aclarit, veritat. Escolta'm, això dels gossos llops, que quan tenen certa edat tenen una displàsia de cadera, veritat?
Bueno.
Això se pot cuidar, apaiguar?
Mira, diria que les malalties que tenen a veure amb el dolor, que són, la majoria són d'origen musculoesquelètic, no? Entre els problemes de creixement, com són les displàsia vol dir formació anormal d'una articulació.
Que no té res a veure amb l'artritis.
No, la displàsia vol dir que s'ha format anormalment una articulació. La més comuna és la de maluc, i la segona més comuna és la de colze. L'articulació del colze i l'articulació del maluc es formen anormalment durant el creixement. I això que pot passar? Pot provocar dolors mentre està creixent, i després li passen, i quan l'animal comença a tenir una certa edat, es forma una artrosi en aquella articulació. Em fa gràcia quan algú et diu, t'envio un gos perquè el tractis, que té 12 anys i té displàsia. No, va tenir displàsia quan va créixer, ara té artrosis. Ara té una artrosi.
Per què el gos llop és més freqüent?
El pastor alemany està predisposat, primer genèticament...
Es diu pastor alemany o gos llop?
No, pastor alemany. Pastor alemany té predisposició genèticament a patir aquesta malaltia, aquesta malformació de l'articulació, i després, perquè en el pastor alemany s'ha buscat durant molts anys que tinguin aquesta caiguda especial, que fa 50 anys... El pastor alemany no tenia aquesta caiguda, però s'ha anat a buscant, estèticament és molt bonic.
S'observa vist des de darrere del gos, es veu com cau.
Una caiguda. Sí. Bueno, des d'aquesta caiguda no només és del maluc, que també l'articulació, l'última lumbar amb el sacre, també solen patir molt freqüentment una malaltia, una malformació en aquesta articulació. i això fa que es provoquin compressions medulars a aquest nivell i els animals... veus un gos de 10 anys que no estaria vell, però en canvi no es poden aixecar de terra i pateixen grans dolors. I per això, que no té una bona solució amb medicina occidental, amb acupuntura trobem... Són animals que els podem allargar amb una bona qualitat de vida uns quants anys.
Perquè es podria reconduir aquesta situació que pateixen aquests gossos degut... És que a mi, ja saps que nosaltres, com a defensors dels animals, no som massa partidaris de les races. Perquè les races comporten endogàmia, creuament entre famílies, i els defectes es van heredant, i es van sumant, i es van acumulant. I, bueno, i a més, perquè nosaltres considerem que tots els gossos no se'ls té que mesurar, ni valorar, ni estimar més perquè siguin d'una raça, sinó a vegades l'espontani, no? El pataner, que diem nosaltres. Però es podria reconduir, perquè jo crec que ha comportat molt patiment precisament als pastors alemans, la recerca d'aquesta estètica, d'aquesta caiguda i això. I jo he conegut molts gossos d'aquests que als 10, 11, 12 anys ja pràcticament eren animals ja... Bueno, propers a la mort,
sí,
o al sacri...
Sí, són animals...
Ser descartats, a vegades, inclús per les seves persones que els tenien, eh?
Sí, sí. Són animals que tenen mala qualitat de vida, perquè, òbviament, quan tenen aquest problema medular o problema d'artrosi, són animals que els costa molt aixecar-se, molt caminar, sí. Poden tenir inclús incontinència urinària, incontinència fecal, la qual cosa fa que la seva qualitat de vida sigui molt, molt, molt minsa, no? Hi ha altres races que també que estan molt de moda, com són els bulldogs...
I aquests...
Els xatos. Doncs aquests...
Això és una, no deixa de ser una aberració, eh?
Aquests gossos tenen... Perquè ens agrada molt que tinguin la cueta en forma de tirabuixó.
Sí, també.
Perquè, si no, no seria de raça pura. Però aquesta malformació genètica de la cua fa que també tinguin unes malformacions a unes vèrtebres del cos, de la columna vertebral. No només són les coccígies, només són la cua les que estan malformades, també hi ha unes altres. I això fa que la columna estigui malformada, amb la qual cosa són animals que solen patir de dolors crònics. I això sí que és, amb l'acupuntura i amb els tractaments que fem amb implants d'or al voltant de les articulacions on hi ha dolor, sí que veus uns canvis impressionants amb els animals.
Perquè pel dolor.
Un animal que ha estat patint 5-6 anys dolor crònic, li treus el dolor i canvia completament. Fa poc, i sé que normalment agraden els casos aquests de... Un cas concret.
Sí.
Doncs un cas concret, un bulldog que ens va venir, que era un gos molt agressiu, que no se la podien acostar, que els seus amos estaven... Eren dos nois d'aquí de Barcelona, els seus amos estaven farts de que no... Clar, no poden venir amics a casa, anem pel carrer i ningú es pot acostar a tocar el gos perquè és agressiu. Li van treure el dolor, i si veiessis com ens llepa quan ve a la clínica, impressionant, com et llepa la cara, et salta, i ha canviat completament. Aquests nois ens diuen, és que ara tornem a tenir amics.
Doncs Francesc, moltes gràcies. Sí, ha sigut molt interessant. Ens has obert un ventall aquí.
Sí, de possibilitats, i sobretot, si això és positiu pels persones que sàpiguen que pateix...
Endavant, sí, sí.
Que ho provin.
Moltes gràcies, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Històries viscudes.
Avui iniciem la secció Històries viscudes, on els oients ens expliquen experiències i que volen compartir amb nosaltres. En aquest cas és el Miquel qui vol explicar-nos la seva història. Benvingut, Miquel.
Hola, bona tarda a tothom, sí.
Com va començar la teva història amb la negreta?
Bueno, mira, jo sóc de Barcelona, però em va sortir feina a Rubí, en un polígon industrial. Aleshores, bueno, pues el primer dia que vaig arribar allà ja vaig veure una gosseta abandonada, i vaig dir, bueno, ja comencem, no? Perquè sempre que vas a un polígon passa alguna cosa d'aquestes, no? Llavors em van explicar a la gent d'allà que era una gosseta que ja havia nascut al carrer, que era salvatge, que abans anava amb més gossos, que se suposa que eren els seus germans, i quan es va morir, van atropellar l'últim, pues ja, bueno, estava en un racó i no s'acostava a ningú. Bueno, de fet, mai no s'havia acostat a ningú perquè havia nascut al carrer.
I suposo també que estava una mica espantada, l'estar sola,
sí,
també.
Sí, molt, molt espantada, molt espantada. El primer dia que jo la vaig veure, em vaig voler acostar, però com és normal, va agafar i va fugir, no? Vull dir, va ser bastant... Bueno, el primer dia no va ser frustrant, però, bueno, vaig veure que aquella gossa era difícil de que s'acostés a mi.
I com ho vas aconseguir, que al final t'agafés confiança?
Bueno, mira, jo fa molts anys que sóc animalero, no?, com es diu així vulgarment. I llavors hi ha una cosa que, a part en programes, i llegit i vist, que per acostar-te a un animal tens que deixar que vingui ell a tu, no tens que envair el seu espai, no?
Uh-huh.
Aleshores, bueno, vaig dir, bueno, el primer dia se'n va anar, vaig dir, bueno, doncs pues mira, què tenim que fer? Doncs pues anar-li donant confiança perquè ella s'acosti a mi, no? I durant 2-3 setmanes, quan arribava al pàrquing del polígon, li deia, hola, què tal? Bueno, em donaves, ja sé que no m'entenia, no?, evidentment, però bueno, que li donaves una mica de confiança,
li,
no?
I també li feia saber que tu estaves allà, per si ella s'hi volia acostar.
Exactament. Els primers dies, si estava lluny, pues, ni s'immutava quan jo arribava, no? Però jo anava amb moto, no? Però els altres dies, quan començava a arribar jo amb la moto, ja veia que ella no s'aixecava, però obria un ull, no?, dient, ja t'he vist que estàs aquí, i al cap de 2 o 3 setmanes, doncs, bueno, ja se'm va acostar, li vaig donar menjar, i, bueno, ja vam establir una relació més o menys segura per ella.
I què va passar després amb la Negreta?
Bueno, tot això semblava que estigués bé, que la situació, que la història anés bé, però, bueno, com sempre passa amb els gossos, per desgràcia, que estan al carrer, pues, va quedar embarassada.
I què vas decidir tu fer,
pues,
llavors?
Què vam fer? Vaig pensar, bueno, pues, lo millor serà portar-lo a un centre d'adopcions, perquè em veia que després, jo pensava després deixar-lo una altra vegada al carrer, però com a mínim que els petits es quedessin en aquest centre, no?, fora de Barcelona.
Mhm. Uh-huh.
Aleshores la vaig portar i en el moment de néixer els petits la van portar un veterinari i no sé si és per l'estrès o pel que passara, pues es van morir tots els petits. Tots els petits es van morir. Llavors ella va agafar una depressió que no volia ni menjar ni res, no? Bueno, s'estava morint. Em van trucar perquè jo pujava, això era per allà pel Vallès, jo pujava 2 caps de setmana a visitar-la. Llavors em van trucar d'aquest veterinari i em van dir, escolta, que no vol menjar. Vaig anar al veterinari aquest, que era el de la centre d'acollida, d'adopcions, i quan em va veure ja es va posar més contenta i jo vaig dir, bueno, doncs mira, donem-me una mica de menjar, me la vaig emportar a una habitació, vaig agafar mal dit, va començar a menjar, i llavors va sortir endavant. O sigui que vam tindre bastanta sort.
I després va tornar al carrer o tota la bascada,
veure,
o com va acabar la història?
Sí, a mi em sabia greu que es quedés al carrer. Llavors hi havia una altra nau allà, que hi havia un matrimoni, que també eren bastant animaleros, tenien un altre gos recollit i gats, i llavors, bueno, vam arribar a l'acord que, bueno, que ella la van xipar, se la van quedar ella, fins que va viure, pues, 7 o 8 anys amb ells, fins que ja farà cosa d'un any i mig es va morir.
Sí, que la Negreta va passar els seus últims dies contentíssima i feliç.
Perfecte. Inclús hi ha una anècdota que ella sempre anava perseguint els gats, com tots els gossos de carrer, no? I al final va estar en aquesta nau, amb aquesta gent, va estar dormint al costat dels gats. Vull dir que va fer un canvi radical, mm-hmm, algú increïble.
Doncs, Miquel, moltes gràcies per explicar-nos aquesta història i t'esperem per la propera.
Val, i moltes gràcies a vosaltres pel programa que feu, que per cert hi ha una secció que és molt interessant, que es diu El sabies què, que m'interessa molt.
Doncs moltes gràcies, Miquel, a reveure.
Gràcies a vosaltres, adéu.
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 Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, o al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Els vostres millors amics i vosaltres sereu els protagonistes.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
El George Gershwin, que, com he dit, tenia una gran disposició per la música, morí molt jove, als 37 anys. En canvi, Alfred Astaire va estar 76 anys actuant, morint als 88 anys. Vull fer ara una observació pel jovent, si és que ens està escoltant. Penseu que estem parlant de gent que nasqueren ara fa més de 100 anys, o sigui, que eren els vostres besavis o avis els que gaudiren d'aquell moment dels Happy Twenties, després de la Primera Guerra Mundial tan cruenta. I ho faran exactament igual que vosaltres ara quan esteu entusiasmats amb els vostres ídols. Escoltem, doncs, la música del Gershwin i la veu i el claqué d'Alfred Astaire amb A Foggy Day i Shall We Dance a la propera, si Déu vol.
But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere.
Your fling, why keep nursing the blues? If you want this old world on a string, put on your dancing shoes, stop wasting time, put on your dancing shoes, watch your spirits climb. Shall we dance or keep on moping? Shall we dance and walk on air? Shall we give in to despair, Or shall we dance with never a care? Life is short, we're growing older, don't you be. And also rhyme, you'd better dance, little lady, dance, little man. Dance whenever you can.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Històries viscudes.
Avui a Històries viscudes, un espai on els nostres oients es expliquen experiències i anècdotes que han viscut amb els nostres amics, els animals. Tenim a la Cristina. Bon vespre, Cristina.
Hola, què tal?
Molt bé. Quin és el protagonista de la teva història?
Bueno, és la meva gosseta Pluma, que, bueno, es va morir el desembre passat, però vam estar juntes durant uns 12 anys.
12 anys, déu-n'hi-do, és molt de temps.
Sí. Sí, bueno, massa poc, eh? Massa poc. Viuen massa poc temps, sí. Però sí, sí.
I com va arribar la Pluma a casa teva?
La pluma la vam recollir del carrer, de la plaça Catalunya, precisament de la plaça Catalunya de Barcelona. Estava corrent desesperada, la vam aconseguir agafar. Pensàvem que era una gossa abandonada o perduda, una de les dues coses, i me'l vaig emportar a casa. Tot i que vaig posar cartells per tota la plaça de Catalunya, vaig trucar a la protectora d'animals de Barcelona, a la gossera i tal, ningú no portava xip, per cert, ningú la va reclamar. I com que ja feia quasi un any que s'havia mort la meva gosseta anterior i estava pensant en adoptar una altra, doncs me la vaig quedar.
I amb qui convivia la Pluma a casa?
En un primer moment amb mi i amb la gateta, la meva gateta, que també era del carrer, que tenia en aquells moments potser un parell d'anys.
I com es portaven? Hi havia una bona relació?
Sí, la veritat és que molt bona relació, excepte el primer dia. El dia que vaig portar la Pluma a casa, la gata li va pagar una pallissa... No, a mi em va pagar una pallissa. Amb la Pluma n'hi va pagar dues.
Ostres.
I la pobra Pluma només feia que queixar-se. Però després ja quan va establir que era la reina de la casa, la meva gateta, va decidir que li queia molt bé la Pluma i des del primer dia, van dormir juntes, al mateix coixinet.
Sí, que la convivència era totalment satisfactòria i bueno, es portaven molt bé, malgrat la primera trobada.
Exacte, jugaven molt juntes i, bueno, s'ho passaven bomba, estaven tot el dia jugant, eren com un vídeo de YouTube d'aquests que surten.
I després també ens comentaves tu abans, que quan vas contactar amb nosaltres, que tu viatjaves molt amb tren i que també te les emportaves amb elles, els trajectes que feies entre Barcelona i Sitges.
Sí, bueno, m'emportaven la Pluma, eh?
Vale.
M'emportaven la Pluma, la meva gateta es quedava a casa. És que jo vivia sola, en aquells moments jo vivia sola a Barcelona, i la meva família a Sitges. Llavors, els caps de setmana anava molt a Sitges i anàvem amunt i avall amb el tren, però bueno, ella tranquil·la, li agradava molt anar en tren, cap problema. Sempre sentava amb mi sobre la falda, perquè era petiteta, i sí, sí, tranquil·lament, molt bé.
Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i gràcies per explicar-nos aquesta història viscuda, la teva història.
Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies a part de la Pluma, on t'estigui.
Molt bé, que vagi bé, Cristina.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu... Donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Sabies que el terme metamorfosi deriva del grec i significa transformació i canvi d'estat i de la forma? Aquest procés de mutació i evolució fins a aconseguir transformar-se en un ésser diferent és del que són capaços de desenvolupar un 80% dels invertebrats, com és el cas de les papallones, libèl·lules, abelles, formigues, mosques i moltes altres espècies. En la metamorfosi, anomenada complerta, com succeeix en les papallones, es produeixen quatre canvis o mutacions a partir d'una larva nascuda de l'ou. Primer creix i s'alimenta com a cuc. Després es tanca dins la seva closca aïllada, tornant-se una crisàlida. I al final del seu cicle fa el darrer canvi radical, transformant-se en una papallona preparada per aparellar-se i tornar a començar el mateix cicle vital. En els animals vertebrats, aquesta complexa transformació només es dona en els amfibis en una metamorfosi anomenada incomplerta, com passa, per exemple, en les granotes. Neixen com a petites larves i es van transformant en capgrossos, més tard es converteixen en granotes amb pulmons i quatre potes, havent desaparegut la cua i les brànquies. La metamorfosi és una de les lliçons més fascinants que ens ofereix la natura, vers el complex desenvolupament de moltes de les criatures amb les que compartim el planeta. La mare naturalesa no deixa mai d'esperonar la nostra admiració i motivar-nos a dedicar-li una respectuosa reverència.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí la veu dels animals i de la natura. Ens retrobem al proper programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Son